Tot costa.
Que De Jong digui que el seu turmell no acaba de girar rodó i acte seguit Koeman l'enviï cap a Barcelona sense jugar el segon partit amb Holanda no sona especialment tranquil·litzador. Perquè una cosa és que no el veiem titular amb el Barça i una altra que no pugui ser molt útil i fins i tot diria que molt important durant el que queda de temporada.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 18 de novembre de 2024. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que la selecció neerlandesa ha alliberat Frenkie de Jong del partit que els enfrontarà a Bòsnia. El jugador torna cap a Barcelona, el Barça assegurant que de Jong està bé, que estava pactat que només jugués un partit.
Bé, bé com abans de marxar, vols dir.
Exacte, de fet, ell mateix va explicar que tenia dolor encara cada cop que jugava, que tenia molèsties, que hi havia més sensibilitat en aquell turmell que abans de la lesió, però vaja, en tot cas, torna cap aquí. Aquest vespre la selecció espanyola, ja classificada pels quarts de la Nations League, juga contra Suïssa a Tenerife. A Tenerife ja tenim l'11 inicial per aquest partit. Casado, Cubarsí i Pedri són titulars. També destaca el debut d'Òscar Mingueza, per fi.
De seguida anirem cap a Tenerife amb el Ramon Salmurri per tenir els detalls d'aquesta alineació entre experimental i alternativa que ha fet Luis de la Fuente i ben fet que ha fet.
I el jugador del Girona, Ángel Herrera, que ha tornat avui també a Montilivi, li han fet proves i s'ha confirmat que té una lesió al soli de la cama dreta que es va fer la setmana passada jugant amb Colòmbia. Miovski va jugar i s'incorporarà demà.
Amb Venezuela. A aquestes altures és més notícia que tornin els jugadors sans, com ha fet Miovski, que no pas que tornin lesionats, que és el que ha fet. I Ángel Herrera, parlarem amb el Solà a veure quin és el punt de desànim que hi ha a les files del Girona i en la seva pròpia, perquè no aixequen cap de la infermeria.
I a l'Espanyol, Jofre Carreras ha parlat avui després de la seva renovació fins al juny del 2029. L'extrem és un dels jugadors més destacats de l'actual plantilla. Sempre s'ha mostrat orgullós de lluir els colors del club. Ja ho explicava, que és una versió més madura d'ell mateix després de tot el que li ha passat. Va perdre la mare en el seu dia.
Crec que la mare i el pare amb molt poc temps de diferència. Ara parlo de memòria, però diria que va ser una cosa bastant dura.
Sí, explicava ell que ell és un futbolista que era molt familiar, i ho és, vaja, i ha hagut de passar per això.
I certament, amb les dificultats que té l'Espanyol per fer gols, de moment Jofre Carreras ja n'ha fet 3.
I aquest cap de setmana hi ha hagut Lliga Femenina, amb victòria del Barça al Clàssic, un 0-4, que a més passarà a la història com el dia en què Alexia Putellas va passar a ser tercera màxima golejadora del club, ara sumar 199 gols, un més que Luis Suárez. En aquesta jornada, on el Barça ha confirmat el seu lideratge i ha ampliat la seva distància respecte al Real Madrid, cal destacar també l'empat del Llevant Badalona, que tot i així continua sisè, i la victòria de l'Espanyol, en aquest cas al camp del Deportivo, que l'allunya força de les posicions de descens, ara amb un marge de 6 punts.
El divendres la nostra audiència va votar per aclamació que hi hauria golejada al Clàssic, i la nostra audiència és sàvia.
Tenia raó. Encara en futbol, un equip de tècnics ha inspeccionat aquest matí la tanca de l'estadi Nou Sardenya de Barcelona, que ahir va cedir durant la disputa del derbi de la segona federació entre l'Europa i el Sant Andreu, i que va obligar a suspendre el partit amb el marcador 3-5. Avui s'ha fet un informe tècnic a partir del qual es decidirà quines reformes cal fer. Després d'aquest partit, tant el Sant Andreu com l'Europa han reclamat millores als seus respectius camps a l'Ajuntament de Barcelona.
Amb el Francesc Ripoll repassarem què ha passat avui, després del que va passar ahir al Nou Sardenya, que va ser un gran partit de futbol estroncat per aquest problema, no va dir logística, aquest problema de seguretat.
I en bàsquet, l'aler pivot del Barça, Chimezi Metu, s'estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa per culpa d'un esquinç de grau 2 al genoll esquerre que es va fer ahir al partit de Lliga CB davant el València. En tennis, avui s'ha presentat l'equip espanyol de la Copa Davis, l'última competició que disputarà Rafa Nadal, que comença demà i que assumeix que no tindrà un final de carrera esportiva com ell hauria volgut.
Hem quedat amb l'Àlex Corretja per passar l'ull de falcó al Masters, que es va acabar ahir amb victòria de Jannik Sinner, i aquesta Copa Davis, que no se sap per què ens interessa més, si per la Davis en si o perquè és evident que és l'últim ball de Nadal, que potser no serà el somiat, però és el que és.
I en motor, els pilots de MotoGP preparant avui el circuit del primer test oficial en clau 2025 que fan demà en aquest circuit. La graella de MotoGP viurà fins a 12 canvis entre els 22 pilots, entre ells el del campió Jorge Martín de Ducati Primark a Aprilia, i ja sabeu la gran novetat de Marc Márquez, que tindrà equip oficial de Ducati.
Amb el Damià Aguilar comentarem el desenllaç del Mundial i també aquests tests de demà amb tant moviment de cadires com explicava la Sònia. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, en què, ja ho sabeu, aprofitem l'aturada de competició perquè ens vingui a veure l'Albert Tom. Avui ve amb una proposta de canvi de reglament sui generis. Se n'ha parlat molt del fora de joc. Avui l'Albert Tom ens ve a parlar del fora de joc i ha reclamat l'assistència, com que és dilluns, de Ricard Torquemada. Per tant, Hom i Torquemada fusionats en un Torquelab o un Homquelab.
Torqueom.
No, m'agrada més Homquelab.
Hem tingut prèmia en qualsevol cas.
Sí, absolut. Sí, no, avui... Sí.
Mur de pagament.
Encara hi sereu, però clarament sereu
secundaris.
Bé, doncs això serà el contingut premium d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Doncs mira, aprofitant que Romario ha tornat a vestir la samarreta del Barça, ho ha fet en un partit dels Barça Legends, avui us preguntem quin és el vostre brasiler preferit de la història del Barça. Quin és el vostre brasiler preferit de la història del Barça? Us oferim quatre opcions: Romario, Ronaldo, Rivaldo i Ronaldinho. Hem agafat les R's, som conscients que hem deixat fora Rafinha i som conscients que hem deixat fora Neymar.
Si s'hagués dit Reymar, potser l'hauríem pogut posar, però ens l'hem carregat.
Hem agafat les R's i, per tant, d'entre aquests quatre futbolistes, podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram, però si creieu que el vostre brasiler preferit és... creieu
un altre.
O
Paulinho.
Paulinho, quin altre...
Si s'hagués dit Raulinho, també l'hauríem posat. Però...
Doncs podeu suggerir-ho a les vostres reflexions posteriors, i si sou joves i alguns no els heu vist jugar i, en canvi, a Neymar el vau veure jugar, doncs expresseu la vostra queixa, perquè ens la mereixeríem.
Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts al Tot Cost, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
Senyor Daniel de Sanabra, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre. Brasilers a merra, us heu deixat Rockenbach, que és un jugador
bona.
Que un dia va fer una passada mirant cap a un costat i passant cap a l'altre, però cap al costat que mirava només hi havia una tanca de publicitat. Vull dir que no podia passar cap a aquell costat, però va mirar cap allà.
Jo recordo aquella imatge,
no hi havia ningú allà,
va fer fortuna.
No sé si el defensa va pensar
això,
que...
Ara que ho dius, això va ser aquí al Camp Nou, però després, recordeu un gol llarguíssim del Barça a Anfield,
sí.
Un dia que el Barça va guanyar 1-3, crec.
Sí, amb Charly Rochac a la banqueta.
Hi ha un gol d'Overmars...
Charly o Serra Ferrer?
No, Charly.
Jo diria que Charly.
Sí. I sí, Serra Ferrer...
Serra Ferrer 0-0 tot era... amb el Liverpool, va tenir una fase de grups amb el Liverpool.
De fet, jo...
Gerard Houllier i ell, era drogadura.
Jo crec que l'any de Serra Ferrer, que se'l carreguen per Sant Jordi, just després hi ha una semifinal de UEFA, aquella famosa del penal de Kluivert.
La mà de Kluivert, amb McAllister.
Jo crec que jo ja era amb Charly. Sí.
Us esteu escapant una mica del motiu que eren els brasilers.
Però per parlar de Rockenbach sempre hi ha espai.
Sí.
Fabio Rockenbach.
Clar, ara heu recordat una època bastant negra del Barça, s'ha de dir.
La pitjor que jo he viscut,
Dani,
mai.
Però,
la pitjor que he viscut.
Rockenbach, Paulinho...
Giovanni Deverson.
Giovanni Deverson.
Giovanni da Silva.
Aquest també ens...
però aquest era bo, eh?
Sí, a mi m'agradava. A mi també.
Era molt bo.
1.000 milions de pesetas, 6 milions d'euros d'aquella època, i fichado por vídeo.
Giovanni, tinc un pòster que diu, t'ho juro, no sé si és de l'esport del món deportiu, el nuevo Pelé. Giovanni, el nuevo Pelé. El tinc.
Perquè venia del Santos.
A mi m'agradava, no sé si... Clar, no sé si era per tant. No,
va acabar batejat com a Giovanni el Botifarres, perquè sí, va fer Botifarres al Bernabéu un dia que va marcar. En fi, de seguida ja veig que dona joc. Senyora Anaïs Martí, bona tarda.
Sí, bona tarda, Ronaldinho.
Ja està, ja votes?
Ja està, ja sí, acabat.
Fàcil, tens fàcil.
Acabat el debat.
Per un tema generacional, eh?
Ah, clar,
és molt jove.
Sí, sí. El Marcos López, cap de continguts del Tot Costa, jo m'ha reflexiu, potser encara està madurant.
No, jo ho tinc claríssim.
Ja ho tens claríssim.
Sí. Romario, mira que tal.
No, Ronaldo.
No.
Ronaldinho.
Doncs Rivaldo.
Rivaldo?
No l'hagués dit mai. No l'hagués dit
mai.
Rivaldo. Rivaldo, perquè per a mi és un dels estrangeros con menos reconocimiento, ganó un Balón de Oro. Sí. Ganó un Balón de Oro.
Menysingut en el seu dia i ha arribat a xiulat.
Efectivamente. Uno de los extranjeros con más rendimiento, con más prolongado rendimiento, con jugador decisivo capaz de meter tres goles en el Bernabéu y le roban uno, porque le anularon uno. A mí me parece un jugador una zurda, e incluso hasta en su propio país, hasta que llega al Mundial 2002 y gana el Mundial 2002 en aquella final contra Alemania. Pero me parece un jugador realmente, obviamente, la magia de Ronaldinho, dibujos animados de Romario y lo que supone Ronaldinho para el cambio de cultura. Pero yo creo que Rivaldo, tú le pones a este equipo Rivaldo ahora y es algo de locos. O sea, te metía goles de... ¿Recordar en Milán?
Com vols dir este equipo, vols dir el Barça d'ara?
Sí, sí.
Home,
sí.
El Barça d'ara l'enria a les 4, eh?
Sí, sí, sí. No, però recordar un partido en Milán y si no buscar las imágenes en YouTube, aquellos dos goles de prácticamente desde fuera del área, con una falta por debajo, o sea...
Hi ha un hat-trick al Bernabéu que no ho és per los Santos Omar.
Ese es el que contaba, sí. y no añado...
Això com els sentiments d'un poble.
Sí, exactamente.
Y no añado...
La chilena...
L'Anaïs ha fet cara de no saber de què estem parlant.
Per això.
Ha jugat amb el sentit.
No et barreges amb aquesta gent.
No saps què kifir?
Sí.
A veure. No, però ponlo en contexto.
No sé si voleu que entrem allà en tertúlia d'això.
No. Us està quedant molt vintage.
Jo tinc un trauma amb Rivaldo.
No és el primer tema del programa, però ja m'ha anat bé, perquè fa un moment he dit... I és la Laia, s'està connectant. Ara ja
està. La famosa frase la pots tornar a dir?
Sí, exacte. Ha jugat amb els sentiments d'un poble.
Com més... Podeu intuir per la imitació de Jordi Costa, és Pep Guardiola dient-li a los Santos Omar.
Dia,
o sigui, així és que queixava aleshores el capità del Barça.
Li va dir més vehementment.
Sí, però sense cap insult. Està jugant amb els sentiments d'un poble.
Això que ara Rafinha no ho pot dir, això.
No.
Els capitans ara ja no saben el que era. Ara que Rafinha no pot dir que...
Sí, igual sí.
Però, ens està quedant molt vintage, no, però jo estic amb l'Anaïs. Per mi el preferit és
el meu també.
Però el elogio a Rivaldo jo crec perquè és un punt de reconeixement a lo que hizo ese jugador y creo que no se valoró en su justa medida.
I era molt professional i un brasiler molt atípic en aquest sentit.
I una mica perquè... xupon, eh? Una mica egoista amb la pilota.
Una mica bastant.
I jo recordo una frase...
Egoista no només amb la pilota, però li pots preguntar a Gal, no? Que no volia jugar a
l'esquerra. Si no volia jugar a la banda i tal. Sí, sí. Hi ha una frase del Ramon Besa que és que Rivaldo era el problema i la solució.
Sí, evidentment.
O sigui, era un tio que tot el joc... Perquè ell tenia la pilota i la tenia... Ara, clar, després et fotia una xilena per l'escaire i ja està.
No era
però
la
solució. Però el joc del Barça molt fluid no era,
quan si algun dia feis un top de los tres mejores goles en el Camp Nou, el de la chilena está seguro.
Sí,
total. Seguro.
Més goles de Frank de Boer, que deia un company.
Sí. Dificultat. Momento del partido, i aquell era su tercer gol.
Relativa, aquí... però trascendència.
No, trascendència.
La capacitat de ressaltar d'un debat a l'altre és fabulosa. Ara ja hem acabat en el gol dels gols millors del Camp Nou, que això ho va fer el Campos ahir. Ja,
això és el club de la
mitjanit. Va, que Tudel s'enfada.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per quants camins l'home haurà de passar abans que arribi a ser algú? Quants mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur? Quants canons més haurem de disparar?
Això que escolteu és Faneca.
Molt guapa, eh?
Sí, la veritat és que és una versió molt xula del Blowing in the Wind de Bob Dylan. El disc de la Marató el trobareu com escolteu en el vent. Recordeu el disc de la Marató a la vostra disposició als quioscos a partir de l'1 de desembre. La Marató a favor de la investigació de les malalties respiratòries serà el 15 de desembre. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. No m'enfado, que quedi clar, eh?
No he dit res.
Si serà passat de meravella.
Quina és el teu brasiler favorit, Laia?
Jo, Ronaldinho.
Llavors, és que, clar...
Clar,
és
fàcil.
Clar, sí, jo no. Tenint en compte el debat que heu tingut...
Ja, no.
I va canviar el club després, precisament, d'aquesta època negra del que parlàvem.
No, aneu fent.
No, perdó.
Estem repassant una mica totes les etapes i ara ens tocaria la del 2003.
Que és aturada de lliga.
Perdó, la bufa que passa amb el turmell de Frenkie de Jong, que és el tema de present.
Però si està bé. Si està bé, si va jugar...
Ara ens explicarà la Laia.
Vinga, Laia, gràcies. Bona tarda.
El cap de continguts ja ha acabat ràpid.
No, avui no s'ha estudiat el guió perquè he estat incidint en el punt 3 de l'ordre del dia quan encara no hem superat l'1 i el 2. Laia, el que sabem és que De Jong ha tornat cap a Barcelona sense jugar el segon partit amb Holanda. I també crec que no ens hem d'amoïnar especialment, per bé que Frenkie va dir, és que no acaba de tombar rodó el turmell, etcètera, etcètera.
Sí, és com ha dit el Marcos, el turmell està bé. Seria...
Vinga, doncs gràcies, Laia.
Ja està.
Aleshores, què dius? No. Que Ronaldinho?
Perquè jo crec que és que la màgia que tenia ell... No, a veure, De Jong és cert que ha tornat abans a Barcelona de la concentració dels Països Baixos. Va jugar 70 minuts al primer partit amb Hongria i després Koeman l'ha alliberat perquè, diríem, es cuidi físicament. I, de fet, De Jong, com dius, va fer unes declaracions on va dir que no estava al 100% encara, que notava que encara el turmell no el tenia al 100%, alguna molèstia fins i tot, però vaja, i llavors ens vam espantar, no, però sí vam dir, ostres, a veure si realment hem fet una passa enrere. I no, vaja, els metges del Barça han estat en contacte permanent amb els metges de la Federació Holandesa. Ahir, de fet, quan després del partit i quan va haver aquestes declaracions, van tornar a parlar, van confirmar que és per precaució, res més, perquè, com diuen, es cuidi, perquè Holanda ja ho té tot fet també, i perquè, vaja, De Jong llavors es cuidi físicament, i, de fet, ens asseguren des del Barça que ja va marxar amb el pacte de jugar un partit només, és el que va fer, i per tant De Jong torna a Barcelona, podríem dir com ja estava previst o com estava amb els plans que ja havia marcat el Barça d'acord amb la Federació Holandesa.
Per tant, no ens el tornen pitjor, que tampoc no. Estava bé
millor,
del tot.
Millor.
Perquè... Sí, millor?
Millor. Clar, ha jugat 70 minuts, millor, i va jugar bé.
Sí, això no ho qüestiono. És veritat que l'última referència a culer que teníem de De Jong era demanar el canvi al descans de Noeta, i que ara, en teoria, ve sense prendre mal. En fi, esperem que no es torci, tot i que és evident, perquè, vaja, potser era una manera de parlar per fer veure allò que exageren perquè ningú s'estranyi que són baixa, però a mi m'escama això de... Ho entenc, i a la vegada m'escama això de... És que no, el turmell encara dona senyals que no hauria, que no està com estava abans de la lesió. Suposo que és normal, però a la vegada, per un jugador que ja fa... Que fa un mes que és alta, ja, sí. Va reaparèixer...
Sí. De l'1 d'octubre.
L'1 d'octubre va reaparèixer, sí. Home, doncs un mes i mig. Bé, no és...
Cinc fora, eh?
Ja, no. Sí, segurament és el que toca, però que vull dir que ell encara no acaba de veure-ho clar. A mi m'inquieta, perquè jo crec, potser estic bastant sol en el vaixell, però jo crec que ha de ser un jugador important.
No està sol en aquest vaixell. Estem bastant sols els que estem en aquest vaixell, sí. però n'hi ha. Sí.
Vull dir que no és una cosa que... Vaja, per mi un jugador que és capaç de fer el que va fer la segona part del Bernabéu és un jugador que ha de ser útil. No sé en quin registre, si acabarà sent titular, segurament no, i ara mateix no veiem qui pot saltar de l'11 perquè ho sigui ell, però...
Però la temporada és molt llarga, hi ha lesions, i en algun moment ell ha de ser important.
Sí, seguríssim.
I és important que perdi el que parlàvem la setmana passada, la por, perquè jo crec que és un futbolista que està bloquejat en moltes accions, sobretot amb les pilotes dividides, que ho puc arribar a entendre, perquè sovint ens costa, no?, posar-nos en el lloc dels jugadors, però quan tu et passes 5 mesos fora, perquè en el seu dia doncs, et passa el que et passa al Bernabéu, forces una mica la màquina, costa molt. Jo, vaja, crec que un jugador que es perd una Eurocopa no se la perd perquè sí, sinó perquè hi ha un motiu de pes, i crec que ara sobretot és mental el bloqueig que té.
I per entendre este retorno de Frenkie de Jong, no és l'únic jugador que vuelve de Holanda. Vuelve también Virgil van Dijk, sí. Es decir, el trabajo está solucionado. Lo que están haciendo en realidad es intentar que estos jugadores estén en las mejores condiciones físicas, sea para el club a partir de ahora, porque creo que la selección ya no vuelve a jugar hasta marzo, si no recuerdo mal. Es el próximo parón internacional. Y por lo tanto, para mí la gran noticia es que haya jugado 68-70 minutos, que debe ser el periodo más largo desde que él ha vuelto en el mes de octubre. No había jugado un partido tantos minutos como jugó el otro día contra Hungría. Por lo tanto, que ahora vuelva en esa condición y que ahora, como decía Nais, acabe cogiendo confianza y que va a ser un jugador importante, eso es evidente. O almenys jo crec que tiene que ser un jugador important.
I Koeman també és coherent, perquè si ell es va queixar que el Barça l'havia forçat en el seu moment, òbviament, si el jugador encara té molèsties i tu ja ho tens tot fet, el primer que has de fer és cuidar els teus futbolistes.
Sí, tot i que ell podria... Tots els seleccionadors actuessin
així. Sí, això ho fa bé, però ell també podria dir... Aquest tio em sembla que m'endiga, feia un any i mig que no jugava a Holanda.
14 meses, sí.
Tinc ganes que entri en una altra vegada en dinàmica.
Ja, però és Bosnia, està todo hecho.
No, cap necessitat, però que seria raonable que ell com a seleccionador digués, doncs el vull veure una mica més, o fins i tot tenir-lo aquí, encara que no acabi jugant, però bé, en definitiva, és una bona solució per tots, si és que tot és tan ideal com ens ho explica.
I bé que ho pactessin abans.
Sí.
Això que explicava la Laia, bé que ho pactessin abans, perquè al final hauria d'haver-hi... Sé que sembla molt normal, però no passa amb totes les federacions que tu mantinguis aquesta
relació
tan fluida.
Sobretot perquè la relació amb Koeman Barça no sembla la més fluida del món.
Exacte, vull dir que parla molt bé de Koeman, parla molt bé de la selecció, de la federació i del Barça, i insisteixo, és el que hauria de ser habitual en totes les federacions, i no passa, és que no passa. És més, les podríem comptar amb els dits d'una mà i ens en quedarien... Vaja, jo crec que aniríem justets de federacions que pacten amb els clubs, i mirem els minuts, mirem de cuidar els futbolistes... Crec que hauria de ser més normal.
Bé, el cas és que de moment encara falta el partit d'Espanya d'aquesta nit, ara hi anirem, falta el partit del Brasil la pròxima, aquesta matinada, no la següent, però de moment toquem fusta, encara no hi ha víctimes blaugranes en aquesta aturada de seleccions, per tant, comptem en un atac d'optimisme que tornaran tots sans i estalvis. Laia, dels lesionats, de cara a Balaïdos, el Barça en recupera algú?
Mira, estan pendents sobretot d'Eric García, que està recuperant-se d'aquesta pubalgia, i de Ferran Torres, que té aquesta lesió muscular, aquest trencament muscular a la cama dreta. En principi, sobretot amb Eric García, parlàvem de veurem després de l'aturada. Tots dos ens asseguren que es troben, diríem, en allò que sempre es diu, no? La recta final, a punt de tornar, però de moment, per Vigo, no hi seran ni Eric García ni Ferran Torres. La cosa estaria més entre els dos partits a casa de la següent setmana, de la pròxima setmana, del de Champions de dimarts amb el Brest, o a casa amb les Palmes. Entre aquests dos partits, una mica ara mateix, seria el calendari que marcaria els terminis de retorn tant d'Eric García com de Ferran Torres.
No els poso al sac dels lesionats, tot i que potser hauria. Lamine i Lewandowski, tu què diries de cara a Vigo?
Mira, Lewandowski jo crec que sí que hi serà, van dir uns 10 dies... Vaja,
que encaixava perfectament amb els dies que faltaven per Balaïdos.
Sí, seria casualment, és un dels dies de l'aturada, aquelles coses que a vegades són casualitats, no? I en el cas de Lamine es va dir 2-3 setmanes.
Aquí aniríem més justos, eh?
Aquí aniríem una mica més justos per Vigo, però anirem veient aquesta setmana, sí, sí. A veure també com evoluciona sobretot el cas de Lamine.
A veure si eren més 2 que 3 o més 3 que 2. No, això no, ara no ironitzo, és que no, la veritat és que és, en el moment en què ens van dir que tenia la lesió al turmell, és evident que no s'està inflant res ara. El període de baixa ja el veurem. Laia, alguna cosa més de la infermeria blaugrana?
No, de Jong només una cosa per tenir en compte, també contextualitzar una mica, que el jugador és cert que tu si li demanes, jo crec que aquests dies encara no et dirà mai que està al 100% bé, perquè hi ha un punt... subconscient, que és que ell sap perfectament aquest punt de por, que si es torna a fer mal no el salvarà ningú de passar per quiròfan. I llavors això al final suposo que també pesa a l'hora d'anar amb més precaució del que segurament pot anar. I només això segurament és el que el frena a vegades una mica i que sembla que no el veiem del tot al 100%, tot i que els metges et diguin que ell està al 100% o que no té cap problema.
Bé, doncs, en fi, celebrem que estigui bé i jo la veritat és que tinc ganes de deixar de veure el més pendent de... I entenc la situació que us explicava abans, Anaïs. Jo el veig més pendent del turmell que de la pilota. I això és evident que és un problema, com a mínim, en els últims partits, però, insisteixo, jo crec que ha de ser un jugador que ajudi molt al Barça en el que sigui que hagi d'aconseguir aquesta temporada. Laia, gràcies.
Adéu-siau. Was never too late to go shoot out the moon. We'll go dancing in graveyards. You can keep your balloons. Be a runaway bride. Trading gypsies for crumbs. If it's never too late for a moment too soon.
Una mica d'Elton John sempre entra bé, no és així d'ici, però gairebé. Diu el Salva que ha fet un documental nou i que aquesta és la cançó principal. Molt bé. Sona bastant millor que quan va venir a Barcelona, ja t'ho dic ara.
Que tenies entrades des de feia 4 anys abans. No sé
sí, que sí.
Me'n recordo. Sí, de parlar.
Les vaig comprar...
Abans de la pandèmia.
Abans de la pandèmia i va anar corrent i jo crec que el conserva que va ser el novembre del 23, una cosa així.
Sí, molt bé.
És la cosa que és... Ara igual exagero, però jo diria que no he esperat tant de temps una cosa a la meva vida. Alguna entrevista a la sala de premsa del Barça, però poca cosa més. Anem cap a Terra Santa. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Salmo està l'Heliodoro Rodríguez López.
Terra Santa.
O la gorra de Bullo.
Bullo, exacte, Bullo encara porta sí. La gorra.
Això, pels oients més joves, el Barça...
L'Anaï és un altre cop marxant d'aquí.
És un dia. Les lligues de Tenerife, saps de què parlem?
Sí, no?
El Barça va guanyar dues lligues als anys 90, concretament el 92 i el 93, gràcies a derrotes del Madrid a Tenerife en l'última jornada de lliga, i això fa que ens faci especial il·lusió. De fet, no estava previst que el Salmurri ja anés, però hem pensat... Xavi Campos ha pensat serà l'Heliodoro i hauria d'anar i allà tenim el Salmurri perquè a més d'aquí una hora mal comptada Espanya-Suïssa partit absolutament intranscendent perquè Espanya ja és primera de grup i Salmo que ja té alineació.
Sí, i juguen 3 dels 4 futbolistes del Barça l'11 titular. És un 11 farcit de suplents per part de Luis de la Fuente amb Pedri, Cubarsí i Marc Casador com a futbolistes titulars. L'únic que no ho fa és Dani Olmo, que ja va ser titular en el partit anterior contra Dinamarca. Diguem-ne que avui és un partit dels suplents de la selecció espanyola o dels jugadors que no estan sent tan titulars en aquesta fase de grups de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Avui tira de rotacions i això fa que tots tres, que Cubarsí, que Pedri, que Caçador, siguin titulars i comencin el partit des de l'inici.
Pedri... Bé, venia quan va fitxar pel Barça de Les Palmes, però ell és de Tenerife, per tant, imagino que aquí deu ser el rei del mambo.
Sí, és el protagonista en majúscules en la prèvia i durant el dia d'avui. De fet, jo crec que hi ha una part... És veritat que la selecció espanyola, Dani Olmo i Pedri, competeixen per la mateixa posició, i ara mateix segurament Dani Olmo està per davant de Pedri, però i en la tria de Luis de la Fuente crec que ell ja tenia en ment que Pedri fos titular en aquest segon partit d'avui, tenint en compte que, entre cometes, juga a casa.
Comentàveu l'altre dia, és curiós que de la Fuente no veu Pedri en una posició més endarrerida com la que juga al Barça. De fet, a Flick li passa al revés, el veu... L'ha utilitzat com a mitja punta, però el veu més com a organitzador al costat de Casado.
De fet, a l'Eurocopa era o ell o Dani Olmo, sí, mitja punta, i un per l'altre.
I continua sent així, fa l'efecte. Enteneu l'alineació de la Fuente en clau Barça? Ho dic per a la reunió del programa, hi ha hagut...
A mi em crida l'atenció la la titularitat de Cubarsí, tenint en compte que és un partit de Nations League on ja ho tenen tot decidit, és a dir, per tant, un intrascendent i, per tant, com si fos un partit amistós, i no sé si és necessari fer jugar un jugador amb màscara per un partit amistós, sincerament.
Sí. Però estic per la resta... Estic molt d'acord amb la Sonia. A part, hi havia aquell debat de dir, ostres, si havia jugat el partit sencer contra qui era...
Contra la Real
Societat a Noeta, per què no ara? I dius, home, doncs perquè tu ja ho havies decidit abans, no?
Correcte.
Oi que tu, senyor Luis de la Fuente, seleccionador, havies decidit abans que per tu era arriscat convocar aquest futbolista per tot, no? Pels 10 punts, per la màscara i tal. Per què hem de canviar la nostra decisió en funció del que faci el club?
Bueno, jo això encara ho puc entendre, perquè ell després té una baixa i veu que si ha jugat amb el Barça...
Però tenies altres opcions.
Potser ell el pot necessitar, però ara que no el necessites...
Sí.
Bé, no sé si tantes, avui bueno, compartim
amb Paredes. Que li agradin, potser
sí, però és evident
opcions.
Que Íñigo, pel que sigui, no li agrada.
Sí, home, però si per tu aquell jugador no està per jugar amb la selecció perquè té 10 punts a la cara i consideres que és arriscat, per què de cop deixa de ser arriscat per tu?
No, perquè el mateix que t'ha dit que era arriscat, que és el club, ara diu que de cop el fa jugar Noeta.
O potser no t'ho ha dit, potser ets tu el que has arribat a aquella conclusió de dir, ostres, li ha passat això
M'estranyaria molt, Anaïs, que el seleccionador digui textualment tiene puntos y la herida está muy tierna si ningú no li ha dit. És a dir, no crec que ell per una foto sàpiga si la ferida està tendra o no. A mi, vaja... I encara dubto menys que li digués al mateix jugador. Vull dir que algú li va dir a De La Fuente... És que ara estic defensant De La Fuente, que és l'última cosa.
Sí. Revisa't, si estàs defensant.
Si a tu hi ha un dia que et sembla molt arriscat per convocar-lo, tu ha de seguir semblant al cap de dos dies.
Hi ha un fet incontrovertible, que és que el dia després de que tu et sembli arriscat convocar-lo, el seu equip el fa jugar 90 minuts.
En partit oficial i jugant a la vida...
Això és una altra història.
No, és
una altra història, que és si cal que jugui o no. Jo crec que ja que se l'han dut, el primer que vol jugar és Cubarsí, però això és indiferent. Però que De La Fuente no li podem retreure que convoqui un tio que no volia convocar després de veure que el seu club l'ha fet jugar, a mi em sembla que és...
El primer que vol jugar és Cubarsí, i si aquesta nit ha d'anar al xoc i el jugador el primer que voldrà és guanyar aquella pilota per un casual s'endú un cop a la mateixa zona, per molta màscara que hi hagi, doncs potser tots a patir.
Això valia pel Barça el dia que el va fer jugar Noeta.
Que sí, però
també
que allò era un partit oficial i tu has de valorar els riscos, i la qüestió és si avui és cert que és un partit oficial, però ja no hi ha res en joc, si cal aquest risc.
És un partit oficial, però si s'havia de fer mal, se'n podia fer igual a Noeta que avui a Tenerife. Això sí, és així.
La qüestió és que si es fa mal en un partit on t'estàs jugant 3 punts de Lliga i ets el seu club, no hi haurà cap polèmica. Bé, hi haurà la polèmica de qui pensi que igual tampoc calia aquell dia,
Cubarsí també es vol guanyar un lloc a la selecció espanyola, no és jugador titular, i una oportunitat que té per ser titular...
No, si jo a Cubarsí l'entenc perfectament, aquí no entenc és el seu seleccionador, no, a Cubarsí.
De La Fuente... Jo no sé com no l'enteneu, o sigui...
Jo sé que l'entenc, però De La Fuente les ha fet tant del segon campanar que aquesta a mi no em preocupa. És a dir, el que ha fet amb Pedri, el que ha fet amb Gavi, el que va fer amb Fermín, que no és directament De La Fuente, però la convocatòria doble seguida de la selecció olímpica, de la selecció sub-21, tot això és tan bèstia que a mi que s'emporti Cubarsí, que té un tall, ja ho sabem que té un tall, però és un tall, no és un genoll que li balla, vull dir, és una cosa que no crec que tingui greus conseqüències, espero i toco fusta, perquè si no sortiré aquí en globus.
Jo
no em sembla... No, o sigui, mira que m'encanten els pollastres a Espanya, a Barça, i m'hi fico en tots, però aquest a mi no em sembla especialment greu.
Comparat amb els altres, jo el trobo bastant innocu, i fins i tot ja veig que la taula no ho comparteix, crec que té...
No, però sí, ell se lo puede llevar, evidentemente, però ¿qué sentido tiene que juegue hoy?
S'ho pot estalviar, però...
A eso me refiero.
Però
si no l'ha de fer jugar, per què s'endú el tio 26?
Si aquest tio... Escolta'm una cosa, aquest noi estava malalt, amb vòmits, a casa seva, a Barcelona. Se'l va fer viatjar a Dinamarca i no va jugar ni un minut. Per què ha vingut si no ha de jugar tampoc el segon partit, que és intrascendent, quan per ser a Espanya ja ho sabia de totes, que pràcticament aquest partit seria absolutament intrascendent. Doncs no el convoquis, d'acord. Claro. O sigui, jo en aquest debat sobre la convocatòria o no, hi estic d'acord, però un cop el convoques, home, doncs que jugui. Home.
No el cremarem a la foguera per això, però jo crec que és innecessària la titularitat d'avui.
Molt bé, doncs s'han quedat exposades totes les visions. Us sembla bé que juguin Pedri i Casado?
Home, doncs... Tampoc, saps? O sigui, no ens interessa.
Si poguessin triar, que no juguin. Però...
Exacte, però...
No, a mi no m'heu de convèncer. Jo voldria que no en convoquessin cap, però em poso en el lloc del seleccionador, que també
està
ha de fer
en el seu dret, diguéssim.
La seva
en el seu
feina.
Dret i ho pot fer, però clar, tu penses que són dos jugadors que, per tu, són imprescindibles i que sisplau, que no passi res.
I fins i tot em poso en el lloc de... Perquè no ho fem mai, i jo el primer, dels altres clubs, que dius... Home, clar, és que estaria bé que estalviar-li minuts a Pedri i tal, però si no juga a Pedri o no juga a Casador, vol dir que en juga un altre. Vull dir, si no juga a
Casador... Escolta'm, el Villarreal ha perdut en aquesta aturada a Baena.
Correcte.
I jo crec que precisament... en aquesta aturada, o sigui, en molts altres casos us ho compro, però en aquesta jo crec que a Luis de la Fuente realment no hi ha molt a retreure-li en clau Barça.
Estic d'acord.
Honestament, o sigui, Lamine està a casa, Cubarsí d'entrada s'havia quedat a casa, Valde continua donant-li descans perquè estigui al 100% per jugar amb el Barça. Vull dir que no crec que en aquest cas precisament sigui el més exagerat de l'historial de Luis de la Fuente.
Sempre està sota sospita Luis de la Fuente.
Això sí, perquè té morts alarmats.
S'ha guanyat.
Això és i per tant el palmarès ens fa sempre
sospitar d'ell.
D'acord, però en aquest cas jo crec que no és, que no és
com
així.
Com veus, va dos partits de la selecció espanyola i ja comença el proteccionisme ja,
Està a punt de...
Luis de la Suerte. Luis de la Suerte.
Està a punt d'entrar a la Cati en castellà ja.
¿Qué tal, Jordi?
¿También te llama por tu nombre a ti cuando haces preguntas o no?
No, soc l'únic que no.
Però això dona't dues convocatòries més i ja ho estàs defensant.
No crec que siguem a temps de corregir-ho, eh?
Sí. És veritat que no va haver-hi gaire feeling en la pregunta amb Íñigo Martínez. Necessitarem alguna convocatòria.
Aquesta nit què li preguntes? Que li han semblat els bons minuts de Cubarsí, que bé que li aniran en el futur, no?
Zona mixta, farem zona mixta.
Acaba amb un feliç Navidad, que ja no el veuràs més aquest any, i sempre va bé per mantenir els ponts oberts. Has anat a la platja, per cert?
A la platja? No he vingut a treballar, jo. Sí, mira, m'he mirat si feien algun passeig amb camells.
No, ara l'audiència no ho està entenent, però és un pal cap a Jordi Costa per Qatar.
Sí.
On no vas veure camells.
Algun passeig amb camells, però no en feien cap.
No? Segur que no, segur que fan, home.
Segur.
Però tu estàs al nord.
Sí, he vingut a treballar a Tenerife. És una frase que passarà a la història de Ramon Salmurri. Salmo...
Per cert, una cosa.
A veure.
Digues. No, Ronaldinho.
Molt bé, Salmo.
Ronaldinho. Sí, però s'ha de reconèixer que és molt difícil perquè, si tu em preguntes quin futbolista ha tingut més pes o ha estat més transcendent a la història del futbol, crec que Ronaldo està per davant de Ronaldinho. Però si tu em preguntes pel Barça, crec que Ronaldinho pesa molt més. I el que tinc molt clar és que d'aquests quatre, el graó de sota hi va arribar el do.
Sí, d'acord.
Vols opinar ja també del fora de joc o truquem ara, més tard per...
Ara parlarem de Rafinha i després del fora de joc.
Que no us va bé que jo opini també la pregunta.
Si tens alguna inquietud, demana pas.
Està lleno l'estadio?
Línia oberta, línia oberta.
Està lleno l'estadio?
No hi ha ningú.
Com que no?
Hi ha poca gent encara. No,
no hi ha poca gent.
I sent a Canàries dues, fins i tot.
Bueno, no, home, però la gent...
Mira, porto un lío amb això de l'hora que no...
Quina hora és ara, Ramon?
Ara són dos... O sigui, falten 5 minuts per 6:45.
Però això a Catalunya o allà?
No, això aquí, a Tenerife.
I el partit comença...
El partit comença d'aquí una hora i cinc.
Tres quarts de nou en la Comunitat Canària.
No, tres quarts de nou per vosaltres.
Sí, tres quarts de vuit per tu.
Però no has escuchat dicho Comunitat Canària.
Res, és igual, no escolta. Salmurri, que vagi bé, gaudeix del partit.
Cuideu-vos.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Look forward to every day.
És probable que no hagueu entès res de l'inici del programa. El personal debatent quin era el brasiler més influent en la història, vaja, o el millor, o el que us agradava més de la història del Barça, i tot ha vingut a tomb que ahir els Barça Legends van jugar al Brasil i que la gran novetat de la convocatòria era Romario de Sousa Faria, que tornava a vestir la samarreta del Barça, òbviament la dels Legends, per primer cop des que va deixar el club al 1994. I Romario, a part d'estar en un estat físic aparentment colossal, vaja, està finíssim per tenir 58 anys.
Tots, Rivaldo, Giovanni,
Nilsson,
a la foto,
sí, sí, sí.
Estan tots.
Però clar, aquest és més gran, tot i que és veritat que ara que ho dic, fa poc vam explicar que estava, que tornava a jugar amb un equip de no sé quina categoria. Bé, la qüestió que Romario li han preguntat per Rafinha, que és el brasiler de referència ara mateix al Barça, i ha dit això.
Uno de los mejores jugadores hoy brasileño y uno de los mejores del mundo. Hace muy bien con la camisa del Barça y también está haciendo muy bien con la camisa de Brasil. Y yo creo que Rafinha es un orgullo de todos nosotros brasileños, que nos dará ahí una cosa muy especial dentro del fútbol.
Ahir ja ho debatíem al Club de la Mitjanit. Clar, ens falta, quan diu uno de los mejores del mundo, ens falta saber on acota uno de los mejores. Però deixem-ho així. Quan dius un dels millors jugadors del món, penses en jugadors realment molt, molt importants.
Saps aquests vídeos que es fan ara que estan de moda a les xarxes socials, que et posen dos... agafen a Romario i diuen... Ronaldo o tu?
Ah, sí.
Rivaldo o tu? I ell va dient... els únics que col·loca per davant d'ell són Maradona i Pelé. I el tercer ja és Romario, per ell. I per darrere de Romario ve Messi, ve Ronaldo, ve tot això.
Per qui? Per Rafinha?
Per Romario.
És a dir, Romario ell mateix Romario considera creu, que és el tercer millor dius,
no, no se'n considera Rafinha, jo interpreto que molt a baix, perquè ell creu que Maradona...
Que és un dels millors jugadors del món.
Sí, dels ara.
Sí, home, clar.
Ah, val, val. Pensa que deies històricament.
No, històricament...
No. Parla del Rafinha d'ara, que pràcticament és el líder de la selecció brasilera, que no sé si és el líder del Barça, però poc ni falta, i està tenint un rendiment fora mesura, però no sé si el considereu un dels millors jugadors del món, tenint en compte que és possible.
És un dels jugadors que mejor rendimiento está dando en el mundo ahora, sin duda. Es un jugador indiscutible, titular y capital en el Barça, que está dominando la Liga. Titular en la selección brasileña, creo que lleva 4 goles, si no recuerdo.
4, es el máximo goleador brasileño a las eliminatorias, a la fase de clasificación para el Mundial.
Y al que por diversas circunstancias, el caso de Neymar y luego el caso de Rodrigo, pero lleva una camiseta que no lleva cualquiera en ese país. Es lo que ellos consideran el manto sagrado, que es el número 10 de Brasil. Por lo tanto, ahora mismo yo sí que consideraría a Rafinha como uno de los mejores jugadores del mundo en cuanto a rendimiento, en cuanto a impacto en sus equipos, tanto en el Barça como en la selección brasileña. El mismo Vinicius está teniendo una temporada irregular en el Madrid y una temporada desastrosa con la selección brasileña, como se demostró en la Copa América y como se ha demostrado en estos partidos de la fase de clasificación. Voy más allá de que falle un penalti, porque eso lo puede fallar cualquier deportista, sino que su rendimiento no está teniendo el nivel ni las puntas de brillantez que tuvo la pasada temporada, eso es obvio.
Claro, yo... Si m'agafo el teu argument, entenc que el que vol dir Romario és que Rafinha és dels jugadors més en forma del món ara mateix.
Para mí creo que quiere decir eso.
Però, vaja, ja que posaves la comparació, per mi no és millor que Vinicius.
No,
vaja,
pero,
ja m'agradaria.
No, pero ahora mismo está ofreciendo
está
mucho más.
Está rendint més. Sí,
está ofreciendo mucho más.
Futbolista revelació de la temporada. Exacto. Tant al Barça com a la selecció, sense cap mena de dubte. Jo crec que a l'estiu ens arriben a parlar d'aquesta versió de Rafinha i ningú s'ho hauria cregut, i exacte, el 90% l'hauria venut aquest estiu, i molta gent dèiem que no era un futbolista nivell Barça. Això, vaja, és que sí, jo ho he dit, i aquesta temporada doncs t'has de posar un punt i dir, ostres, no, realment ha evolucionat moltíssim. Serà el millor per mi si aconsegueix mantenir aquest nivell durant tota la temporada o un parell de temporades, però que
de moment amb una afirmem.
Sí, de moment amb una afirmem, però per mi el futbolista revelació i el que més m'ha sorprès, perquè és veritat que Lewandowski doncs està en un gran moment, però Lewandowski sempre ha estat un crac, ja ho sabíem ell era un crac perquè ha recuperat la seva millor versió, però Rafinha és, vaja, és un coet ara mateix, doncs, i només mira cap amunt.
Rafinyisme a la una, Rafinyisme a les dues.
Si parlem d'estat de forma, sí. Si parlem de talent, per mi no és ni el millor jugador del Barça. Jo crec que Lamine Yamal té bastant més de talent. I al món hi ha jugadors... Però clar, de què serveix? És a dir, Mbappé té molt més talent que Rafinha, però sí, sí. Mires la fletxa d'Mbappé i està cap a baix, i la fletxa de Rafinha està als núvols.
Molt bé, doncs ja...
Si hablamos de talento, hay otro, que estaba aquí y ahora está en otro lugar.
No, no, això ara, Dembo, ara, Dembo, ara, sí, sí. Ara sí que no. Ara sí que...
Dembo, jo, Félix, posa'l dels dos. No, Félix, que era el titular per davant de Rafinha.
No sé on he llegit que és un gran amant dels documentals històrics.
Jo, Félix, o
no? No, no, Dembélé.
Bueno, clar, però és que és un tio molt culte. És que ho dius com si...
Sorprès, sí.
Sí, sí, permeteu-m'ho, eh?
No, no es pot jugar a la Play i mirar documentals? No és compatible, això?
No sé, no... No me l'hauria imaginat aquest grau de curiositat.
Ousmane Dembélé, jugador implicat políticament, recordem que va ser l'iniciador de quan la selecció francesa en bloc va demanar el vot, i evidentment era un vot contra l'ultradreta a França.
Mm-hmm. Va canviar la història de França. Sí.
Després va venir Mbappé i potser va venir Mbappé.
Un pioner. Si es digués Dembélé, el votaria.
La revolució francesa ja després ve aquella roda de premsa de Dembélé abans de l'Eurocopa. Ai, Déu meu. Va. Saludem a l'Olearte a veure si recuperem el Sant Jordi.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Aquí ja ha votat tothom. Hem tingut un Rivaldo, hem tingut dos Ronaldinhos, si ho dic bé.
Tres
Ronaldinhos.
I tu?
És que tinc bastants dubtes, eh? No.
Jo només he dubtat amunt, que és el Ronaldo del Barça d'aquell any.
Si parles d'una temporada impactant, probablement...
Molt bé. La pregunta era lliure, gairebé.
Sí,
per mi, els dos millors de carrer són Ronaldo i Romario, però efectes Barça van estar un any. Gairebé que em quedaria amb Ronaldinho, tot i que estic molt d'acord amb l'al·legat rivaldista del Marcos. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què diu la nostra audiència?
Doncs mira, amb un 75% Ronaldinho, 5% se'l reparteixen Ronaldo i Rivaldo i un 15% per Romario. Per tant, el guanyador... sens dubte, Ronaldinho, amb aquest altíssim 75%. L'Alfonso diu...
M'imaginava el guanyador, però no per aquesta diferència.
Sí, ha sigut contundent, sí, sí. L'Alfonso diu... Hauria pogut ser Ronaldo, però va ser aquí poc temps. Rivaldo va ser el més implicat de tots i infravalorat, també. Romario tenia una gran qualitat per marcar gols quan estava motivat, és clar. També era bastant passota i l'etapa final de Ronaldinho va ser força dolenta. El Pau diu... Rivaldo ha estat sempre infravalorat. Ens va donar molt en temps molt difícils pel club.
Això és veritat. Li va tocar una època no fàcil.
El Daniel Indio, em sorprèn Ronaldinho que la meitat de la seva etapa va dimitir, diu que li sorprèn el resultat, eh? Diu que la meitat de la seva etapa va dimitir del futbol i tots sabem el perquè de les seves sessions de gimnàs i massatge. El Sol Negre diu, em quedo amb la definició de Romario i la màgia de Ronaldinho. El Josep diu, dins l'àrea, sens dubte Romario, explosivitat Ronaldo, centrada Rivaldo, però la màgia era de Ronaldinho. I acabo amb el Mito Pito, que diu, tots han estat cracs de molts quilats i que han donat nits de màgia i glòria a l'afició del Barça. Però si m'he de quedar sol, només amb un, aquest seria Ronaldinho, l'únic que ha fet aixecar i aplaudir al punt de la bava al Bernabéu.
Això és veritat. Segurament cap dels altres no va tenir aquest hype, aquest punt àlgid al Bernabéu, però vaja, van tenir altres nits glorioses. Hi ha hagut molt o algun... És que us heu deixat Neymar?
Hi ha algú que ha posat Neymar, no que ens l'haguem deixat, però...
No, tenia curiositat.
Sense indignació.
Si havíem deixat sense possibilitat electoral Neymar, però ja veig que
No, hi ha hagut algun que ha posat Neymar, però sense indignació ni una.
Molt bé, doncs tanquem aquí el joc del dia amb victòria aclaparadora per Ronaldinho.
Hi ha una informació que acaba de publicar el company del periòdico, el Joan Domènech, en referència a l'estat físic de Christensen. Ah. Recordeu que Sens, sí, sí. És a la plantilla del Barça, que no juga des del mes d'agost i que el tenim una mica perdut. Doncs explica el Joan Domènec que sembla que hem arribat al final del túnel, que li han tret el dolor que tenia a la cama esquerra, vaja, al peu concretament, el tendó d'Aquiles, des de feia 2 anys que un cirurgià danès ha trobat amb la solució. Li va fer una petita intervenció quirúrgica ara fa 3 setmanes, avui li han tret els punts i no sent dolor per primer cop en 2 anys. Per tant, en breu és possible que Hansi Flick ja el pugui recuperar. Demà investigarem més en, quan vol dir en breu, però expliquen que ja veu la llum al final del túnel el central danès del Barça. Seria una gran notícia perquè ara mateix el Barça té a Cubarsí i Íñigo.
Sí, sí.
I és veritat que Araujo ens va explicar la Laia divendres que...
Sí, sí, però avui en té 2.
L'aniran provant, però...
I vindrà Eric i el que vulgueu, però...
I vosotros creyendo que Cubarsí juegue con España. Mm.
Ah, en tot cas, és curiós el gir de la història perquè Christensen va ser declarat lesió de llarga durada perquè era un tractament conservador i al final, ni que sigui menor, ha tingut un tractament quirúrgic. Però sí, vaja, sí. Si el recuperem aviat, doncs bona notícia la que ens ofereix el gran Joan Domènec. Farem una pausa i revisarem el clàssic de dissabte a Valdebebas. Madrid 0, Barça 4. Ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Mentre sents això, potser ets al cotxe de camí cap a un d'aquests pobles de conte on t'hi esperen passejos per la muntanya, àpats interminables, i diràs allò de què més es pot demanar.
400.000 euros! 400.000 euros!
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou't amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SAU fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en mig, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre La Biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mag Mag Mic, una producció de La Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses. Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com com mai l'havies vist.
Estem en el MACBA, modernitat catalana, europea, internacional.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes. Conversa amb la creadora Lua Coderc a la recerca de les múltiples dimensions del sentit vital des del MACBA.
Explicar històries i pensar en perspectives de la història que de vegades vam deixar enrere o van quedar en el marge.
Inclassificables, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oi, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, eh?
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Home, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
I les 8, Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara anem al clàssic, que és l'important, però abans has comparegut a l'estudi amb una informació d'última hora sobre els gustos de Dembélé.
No, no, volia explicar que el que comentàveu de què li agradaven els documentals històrics és una mena de podcast que
era
fa...
Era una informació incompleta,
sí,
diguem-ho així.
Perquè afegia que els que li agraden de documentals històrics són els que van sobre dictadors.
Yeah.
I anomenava Mobutu, Stalin i l'alemany. Entre, rient els companys de selecció que comparteixen aquest podcast sí, amb ell, perquè, clar, no sap, o sigui, no recorda ni el nom de Hitler, l'alemany...
Però aquí apareix...
No s'equivocava. Anem malament de temps. Hi ha un derbi femení, un 0-4, i estan parlant de Hitler.
Anem a matisar aquest intent de desinformar de la Ruth. És cert que els companys... És veritat que els companys riuen i llavors... Xomení diu alguna cosa així com... És que si dius el nom del dictador, et capen el vídeo a internet.
Això diu Xomení, no sabem si Dembélé...
Ja ho sabia, Dembélé hi pensa abans i per això.
Jo crec que sí, que probablement Dembélé ja pensés...
Quin geni.
Que
no li capessin.
És un geni
incomplet. Molt bé, totalment. Bé, aparcarem aquí el capítol d'Embelista al dia. Gràcies, Ruth, perquè clarament la part que no havíem explicat era la bona. També és bo el bagatge del Barça en clàssics femenins.
Sí.
Divendres en parlàvem i era 14 de 14 i ara és 15 de 15,
15 de 15.
I a més, no de manera ajustada.
No, amb un 0-4, un 4-0, que ja ve sent molt habitual en els partits Barça-Madrid de l'equip femení. I, és clar, amb aquesta victòria el Barça encarrega a la Lliga al novembre. Vull dir que gairebé ja la té solucionada. Un Barça que va jugar una molt bona primera part contra el Madrid, amb dos gols de Patri, el primer ja al minut 4 de partit, un de Pina i un d'Alexia, a més, gol històric, el 199 de la seva carrera, i per tant supera Luis Suárez al rànquing de golejadors històrics del club i passa a ser ja la tercera màxima golejadora del Barça. Si mirem els números, a la Lliga, per exemple, el Barça col·loca 5 jugadores entre el top 10 de golejadores, Peyor amb 9 gols, Alexia ja és segona golejadora de la Lliga amb 8, Aitana amb 4, Patri amb 4 i Graham amb 4, i també acaba aquest partit amb la porteria a 0, quart partit consecutiu sense encaixar cap gol, i Cata, que era per darrere de Missa, recupera a la Lliga també la posició de portera menys golejada.
Peyor és la pitxitxa de la Lliga.
Sí, amb 9, sí, sí, sí.
I
dels mistos també.
Sí. Ah, jo guardaré una posició respectuosa per les castanyes que ha rebut a Sisato Shoala i després veure allò, doncs, elegància.
D'aquestes Shoala en feia un parell per partit.
Sí, sí, però...
Les que fa fins ara Payor molt evidents, perquè sí, recordàvem que en hi havia una altra i sí. Vaig recordar que era contra el Hammerby també, un gol que acaba fent pina, però que ja fa un misto increïble, que dius com bueno, pot ser que una jugadora d'aquest nivell...
No, però
s'està adaptant.
Sí, sí, i porta 9 gols, cap ja queixa. Sí, jo sí. Només dic que altres davanteres que han fet mistos no han rebut el mateix tracte comprensiu. Jo només dic això.
Rencorós.
Alexia feia broma després del partit, que la vam sentir als mitjans del club, de que començava ja a notar una mica la pressió, no?, de fer aquest gol. Feia dos partits que l'estàvem esperant, aquest gol que la col·loca com a tercera màxima golejadora de la història del club.
Sí, la pressió ja la començava a notar, però realment només feia dos partits que no marcava, o sigui... Però bueno, està bé aquesta exigència, són reptes constants, però bé, molt feliç, no només pel gol, pel partit, per com hem disfrutat, per com ha competit l'equip, el llistó ha estat un altre cop, evidentment hi ha coses a millorar, això és així, però seguim endavant, seguim creixent, i molt, molt, molt contenta, perquè a sobre pues, ha estat especial fer-ho aquí, evidentment.
I del que va dir Alexia, també destacaria com explica com va anar la preparació i el desenllaç d'aquest partit, i a mi em va sorprendre un elogi clar cap a Pere Romeu i el seu staff.
El cos tècnic, el Pere, que és el seu primer clàssic com a primer entrenador, felicitar-los també. El plantejament del partit crec que ha sortit rodó. Al final sabíem que elles jugàvem amb una migcampista més del que solien jugar i que el seu doble pivot a vegades s'obria massa. No? Llavors jo havia d'agafar com aquell carril central per fer-les